Tenim l'oportunitat de parlar amb el director de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial del CSIC, el senyor Ramon López de Mantras, que ha estat guardonat amb el Robert Englemore Award, que atorguen l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial i la revista Magazine AA. Senyor López de Mantras, benvingut a Quad.cat. Què suposa aquest guardó per a vostè?
Bueno, pues, òbviament, primer va suposar una enorme sorpresa, perquè s'ha de dir que jo no tenia ni idea de que hagués estat nominat per aquest premi. O sigui, que alguns científics americans que em van nominar, doncs a mi no em van avisar. I llavors, al rebre la notificació per part de la direcció executiva de l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial, que havia estat seleccionat per aquest premi, doncs vaig tenir una sorpresa majúscula, perquè quan vaig constatar, a més, que aquesta és la novena edició del premi, des del 2003, quan vaig constatar que els 8 anteriors guardonats, doncs vaig veure que eren tots personalitats molt reconegudes en el camp de la intel·ligència artificial, i tots ells treballen als Estats Units.
Això li volia comentar.
Exacte. I clar, quan veus aquestes coses, primer quedes molt sorprès, no t'ho esperes, aquestes coses no te les esperes. Però llavors, òbviament, la sorpresa es transforma en satisfacció, òbviament, no?
Expliqui'ns de manera breu en què consisteix la seva tasca en el seu dia a dia i què és això de la intel·ligència artificial, perquè potser moltes de les persones que ens escolten no saben encara del que estem parlant. Expliqui'ns-ho així breument.
Bé, bueno, la manera molt senzilla de dir-ho és que tenim com a objectiu, d'aquesta investigació que fem, d'aconseguir dissenyar, programar màquines, en particular podrien ser robots, però pot ser qualsevol altre tipus de màquina també, un ordinador, que facin tasques que per fer-les cal ser intel·ligent, o sigui, cal intel·ligència per fer-les. És a dir, cal tenir la capacitat de fer raonament, cal tenir la capacitat d'aprendre, de manera que quan una tasca en el futur que més o menys és similar a una d'anterior, no comencem a resoldre-la des de zero o trobar la solució des de zero al problema, sinó que aprofitem l'experiència prèvia, no? Igual que les persones, que per això una persona sembla que ho fem fàcilment, que a vegades doncs no ens donem ni compte, no? que estem i de manera inconscient fent servir coneixements que teníem d'abans. Imaginem-nos un metge que fa un diagnòstic i veu pel tipus de dades del pacient i els símptomes i antecedents i resultats de proves analítiques que pot haver fet, doncs es correspon amb uns patrons que fan que el metge doncs pensi immediatament en una hipòtesi d'un possible diagnòstic. I aquests patrons, si el metge se'n dona compte de quins són, és perquè té experiència acumulada d'anys d'haver fet diagnòstics. I una mica la idea és que les màquines això també ho facin, no? L'objectiu últim seria, si tothom ha vist la pel·lícula 2001, una odissea a l'espai, doncs l'ordinador HAL que surt a la pel·lícula és un ordinador que representa que té una intel·ligència no igual ja, sinó fins i tot superior a éssers humans molt intel·ligents. Això seria una mica per situar aquí a la gent que no conegui el tema, no? Pensar que l'objectiu últim és tenir un ordinador com el que surten aquests a les pel·lícules, no? Com HAL o la pel·lícula d'intel·ligència artificial de l'Spielberg, per exemple. Això és encara ciència-ficció avui dia, però és el gran objectiu.
La seva trajectòria, expliqui'ns què li ha sigut mereixedora d'aquest premi, doncs, del qual avui ens fa que avui l'estiguem entrevistant. Què creu que l'ha portat fins a aquest reconeixement, que suposo que ara l'encoratja a seguir treballant i encara amb més ganes, si és possible, de les que ja tenia fins ara?
Bueno, sí, de fet, pel que m'han comentat és per les contribucions que he fet des de finals dels anys 80, bàsicament, o sigui, gairebé ja fa 20 anys ben bons, en un aspecte de la intel·ligència artificial que s'anomena aprenentatge i raonament per analogia. I les persones, com jo deia abans, donava el cas aquest de la medicina, no? d'un metge que diagnostica, com deia, doncs, quan ens enfrontem davant d'una situació que hem de resoldre, en el cas d'un metge el seu problema és diagnosticar un pacient, no? En el cas d'un mecànic, diagnosticar una avaria d'un cotxe o d'una màquina, el que sigui, no? O dissenyar un dispositiu, per exemple. En el cas d'un dissenyador, no parteixes de zero, no comences de zero cada vegada. O sigui, amb el pas del temps vas acumulant coneixement, vas acumulant experiència, que la poses en pràctica en cada moment, no? En cada nova situació que has de resoldre. Això se'n diu, doncs, aprenentatge per experiència, i molta, una qualitat que té aquest tipus d'aprenentatge és que està basat, com deia, en l'analogia. És a dir, nosaltres, de vegades no del tot conscientment, el problema que hem de resoldre, la situació en la que ens enfrontem en aquell moment, té unes característiques similars a problemes o situacions que anteriorment ja hem resolt. I llavors aprofitem aquestes solucions anteriors a problemes similars per resoldre el nou problema, per analogia entre problemes. O sigui, aquí apareix aquesta noció de coses que s'assemblen, no? De similituds o d'analogies. I fer aquest tipus de raonament per analogia i aprendre per analogia, com deia, ha estat, doncs, vull dir, potser els últims 20 anys ben llargs, una de les meves principals recerques. I he tingut una sèrie de contribucions en aquesta àrea, no? I és això el que bàsicament es premia, no?
Mm-hmm. Per acabar, com veu la situació de la investigació actualment a Catalunya?
Bé, a veure, en aquests moments, precisament donada la conjuntura econòmica, doncs potser hem d'estar un pèl, no sé, atents almenys o alarmats, no? Perquè hi ha una sèrie d'indicadors que es poden ressentir en quant a la qualitat de la recerca i la quantitat i la incorporació de gent, de joves sobretot, de joves investigadors, el món del sistema de la recerca, doncs no és fàcil en aquests moments. Però bueno, sent optimistes i tenint en compte que la trajectòria anterior, o sigui, la història relativament recent, hi ha hagut una empenta enorme perquè fa la recerca a Catalunya, és d'esperar que no ens en ressentim massa d'aquest període de crisi econòmica i que tornem a revifar aviat, no? I bàsicament jo sé que hi ha indicadors que demostren que si ponderem pel nombre d'habitants, Catalunya estaria possiblement entre, si fos a part, si la considerem a part, no? A part ella sola, no? Dins d'Europa, separat de la resta d'Espanya, hi ha indicadors que apunten a que estan entre la quarta o la cinquena. O sigui que estaria molt bé, diguem-ne. Els indicadors usuals que moltes vegades es fan servir per mesurar aquestes coses, que tot i ser discutibles, doncs estan ben acceptats per a la comunitat, que és, doncs, la publicació d'articles científics d'alt nivell amb les revistes més prestigioses, els resultats en congressos, tots els indicadors de sempre, no?, que fa servir la comunitat científica per mesurar l'impacte de les publicacions, el que altres investigadors del món citen treballs fets aquí. Doncs amb això estem molt bé, la veritat, estem molt bé. En intel·ligència artificial en particular, no hi ha dubte que l'Institut d'Intel·ligència Artificial que em toca a mi aquests darrers anys dirigir, doncs està al capdavant, sense, vull dir, amb diferència, no? No hi ha a nivell de Catalunya, sinó a nivell de l'estat espanyol, en quant a aquests indicadors, vull dir, això és objectiu, és una cosa objectiva que es pot comprovar. I en altres àrees, doncs, Catalunya està molt, molt bé en recerca, hi ha moltíssima qualitat, Institut de Ciències Fotòniques o el Parc de Recerca Biomèdica, per exemple, en economia, per exemple, també és una potència mundial. Hi ha unes quantes àrees on realment no hi ha res a envejar als països més capdavanters.
Doncs, senyor López de Mantras, moltes gràcies per atendre'ns i sobretot enhorabona per aquest guardó que rebrà el mes d'agost a San Francisco.
Sí, bueno, el mes d'agost hi ha el congrés que fa cada any aquesta associació americana, l'Associació Americana d'Intel·ligència Artificial, i ha de fer una conferència convidada en aquest congrés d'una hora. Sí, que em tocarà una mica bastanta feina també per preparar-ho bé, oi? I allà a la cerimònia d'apertura del congrés és quan em donen el premi davant de tots els col·legues, que és això també és molt agradable, perquè són els col·legues que finalment que et donen aquest premi, no?
Doncs enhorabona i evidentment seguirem de prop aquesta entrega d'aquest guardó.
Molt bé, moltíssimes gràcies, doncs.
A vostè.